com el recordatori que tots ja sabem, però que alguna vegada ens n'oblidem, de silenciar els mòbils, si us plau. Ara passem al torn d'informacions. Avui, com cada any per la Diada de Sant Jordi, hem repartit un díptic amb una il·lustració al·lusiva a la Diada feta per la nostra companya Carme Riera. Aquest díptic conté una bibliografia elaborada per la Biblioteca Pare Fidel Fita sobre Pompeu Fabra, igual que la temàtica de la conferència d'avui a càrrec de Jordi Ginebra Serrabou. Abans, però, us informem de la sortida matinal a Barcelona d'aquest divendres 28. Farem una visita guiada al monestir de Santa Maria de Vall d'Onzella i la Torre de Bellesguard. El preu és de 32 euros pels socis i de 34 pels no socis. L'hora de la sortida serà a les 8, davant d'aquí al Clissai, com sempre, i es podrà esmorzar al Museu de la Ciència. Més propostes. El dijous 11 de maig tenim una visita guiada a l'exposició Plensa de la Pedrera. En aquest cas anirem en tren, atès que, com tots sabeu, la Pedrera està al Passeig de Gràcia i és fàcil d'arribar-hi. El preu és de 20 euros, preu de l'entrada i la visita guiada. També us volem informar que durant el proper mes de maig, els divendres al matí de 10 a 11, a la sala d'actes de la biblioteca, la Laia Torres Badosa farà un taller que l'ha titulat Viu la música, laboratori musical per adults, amb l'objectiu de tenir una experiència musical a través del cos, la veu i el moviment. El preu per cada sessió és de 5 euros pels socis i 7 pels no socis. Qui estigui interessat en aquestes propostes, sisplau que ens ho digui. I ara anem per la conferència d'avui, com han dit, amb Jordi Ginebra, gramàtic, lexicògraf, catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili. Va obtenir el doctorat en Filologia Catalana en Premi Extraordinari per la Universitat de Barcelona l'any 91. Dins de la Universitat Rovira i Virgili ha exercit de director del Departament de Filologia Catalana i de subdirector del Servei Lingüístic. Ha estat membre del Consell Assessor del Programa de la Gramàtica Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans. Entre les moltes distincions que ha rebut, destaquem el Premi Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans l'any 2011 pel seu treball sobre Antoni Rovira i Virgili, considerat una aportació fonamental al coneixement del paper d'Antoni Rovira i Virgili en el procés d'elaboració i planificació del català com a llengua nacional. Ha estudiat sobretot la sintaxi del català i la història de la llengua dels segles XVIII i XIX i l'obra de Pompeu Fabra, que avui ens parlarà d'ella. Així mateix, destaquem que la Generalitat dedicar l'any 2018 a la figura de Pompeu Fabra, coincidint amb els 150 anys del naixement i els 100 anys de la publicació de la Gramàtica Catalana. Jordi Ginebra fou nomenat comissari de l'any Fabra. Ha publicat moltes obres sobre la llengua catalana. I avui el professor Jordi Ginebra ens parlarà de Pompeu Fabra, un model de llengua per un projecte de país. Moltes gràcies.
Se'm sent bé, sí? Bé, no estic acostumat a parlar amb micro i bé, podria parlar amb el micro així, però llavors queda una mica, i m'agrada una mica passejar. El que passa que passejar amb un micro a la mà sembla que siguis un cantant i jo no ho soc, però fi, farem el que podrem. Bé, la primera cosa que vull dir és que agraeixo molt la invitació per participar en aquest cicle de xerrades. I la segona és que estic molt positivament impressionat per la quantitat de gent que hi ha aquí. I m'han dit, a més, que encara hi ha gent en una altra sala. I això m'ha fet pensar en una cosa que a vegades es diu que la cultura no interessa. Doncs, esclar, veient-vos a tots vosaltres, i perdoneu que us tracti de tu, perquè em sento més còmode, encara que molts de vosaltres sigueu més grans que jo. Doncs veient-vos a vosaltres, penso que, en fi, que això no és cert, no? Que la cultura interessa i veniu aquí perquè us interessa la cultura i no perquè hàgiu d'obtenir cap diploma. No? Encara que no sé si us en donen algun de diploma d'assistència final. Bé, es veu bé això, el que projectaré, perquè anirem... Bé, jo el que faré és un recorregut per la vida de Pompeu Fabra, però no que no serà solament un recorregut biogràfic, sinó que intentaré anar explicant per què, o sigui, anar lligant la seva vida amb el títol de la xerrada, que és un model de llengua per un projecte de país. Què té a veure la seva vida amb això? No? I aniré passant diapositives i aniré fent comentaris. També he de dir que... a veure, això és, deu ser això? No. Ara he de trobar el botó. Ah, bueno, puc apretar aquí. Molt bé. Ja està, ja està, ja està vist. Ja. Sí, amb el... Sí. Sí, sí, no, ja... Pot ser que de les coses que digui, jo no sé si... suposo que aquí, a motiu de l'any Fabra, es va fer alguna xerrada sobre Pompeu Fabra. No sé si... No? Bueno, i si... Ho dic perquè anava a dir que durant l'any Fabra, o sigui, fa, esclar, de fet ara ja fa 6 anys d'això, no? Per tant, esclar. Bé, doncs per tant no tinc por de repetir. Bé, Fabra va néixer l'any 68, el 1868, és a dir, fa aproximadament 150 anys, una mica més, a Gràcia, que llavors era un... Bueno, que avui és un barri de Barcelona, però que llavors era una població independent, un municipi independent, i era fill d'un passamaner, és a dir, una persona d'una família de classe mitjana. Això és important tenir-ho al cap, perquè moltes vegades quan parlem dels artistes, dels intel·lectuals, sobretot dels d'abans, potser ara és diferent, pensem en gent que venien de... I és que moltes vegades era així, que venien de la classe alta, no? Fabra no era de classe alta. El seu pare era un menestral, era una persona inquieta políticament. Va arribar a ser alcalde, era republicà, era una persona d'esquerres, no de l'esquerra revolucionària, però sí una persona d'aquesta cultura de l'esquerra política. Tenim alguna fotografia, molt poques, de la casa, ell vivint va néixer en un xalet a Gràcia, quan tenim alguna fotografia de la casa on va néixer i on va viure durant uns anys. Aquesta és una foto... Aquesta casa avui dia no existeix. Va existir fins als anys 60 del segle XX i després s'hi van fer els pisos. I ara ja, amb motiu de l'any Fabra, s'hi va posar una placa. Tenim aquestes fotos que no són gaire bones, però és el que tenim. Aquesta és una altra d'un diari, no, es veu, potser no es veu tan bé, però jo crec que es veu molt bé el tipus de casa que era, no? Que són unes cases que les hem vist molt, molt, vull dir que d'una època de casa sis mitjalet, no? d'aquesta àrea del voltant de Barcelona, del Maresme, del Vallès. Aquesta és una foto d'un... Aquí va néixer Mestre Fabra, això és dels anys 60 quan es va com redescobrir, que havia viscut aquí. Es veu que es van fer uns intents de compra, però era l'època del franquisme més fort, bueno, més fort no, però i la cosa no va progressar. Llavors, Fabra, Pompeu Fabra, era una persona normal, un noi normal, que va néixer en aquesta casa, anava a l'escola, i l'escola... En aquell moment, es llegeix bé això, la llengua de l'escola era el castellà. Això estem parlant de la segona meitat del segle XIX. Bé, de fet, en canvi, què passava? Una cosa que ara no passa, que l'única llengua que coneixia tothom a Catalunya era el català. Hi havia gent que coneixia... El castellà era conegut, és a dir, però i sobretot les classes més mitjanes altes parlaven el castellà, però la gent, diguem-ne, que funcionava en català, encara que a l'escola els ensenyessin en castellà, però la vida de la gent era en català. I això, ara em diré, home, i tant! Si també ha estat així en el nostre cas fins fa 4 dies, el que sigui, no? Vull dir que, per tant, molts de vosaltres segurament pensareu doncs, que quan teníeu 15 anys, 20 anys, se sentia poc, que, probablement poc castellà al carrer, no? Vull dir que, doncs, si ens anem fa 150 anys, encara ens ho podem imaginar més. Encara no hi havia hagut, fixeu-vos, els primers moviments de població de gent que va venir de fora a Catalunya són hi ha hi ha alguna cosa amb motiu de l'Exposició Universal de l'any 89, del 1889, no, 89, però del 80, però no m'equivoco, i després amb l'Exposició Universal del 29. Ell és on hi va haver, però esclar, encara som molt lluny d'allò encara. Molt bé. Què passa? Per tant, Fabra vivia, era un noi normal, que hi ha un bon dia que decideix escriure una carta als seus nebots que passaven l'estiu a Camprodon. I llavors, quan té 15 anys, vol escriure una carta als nebots de Camprodon, que vivien amb... Ell vivia amb els seus nebots. Això abans les cases passava, no? Que vivien més d'una família nuclear. No? O sigui, a casa dels Fabra vivien els pares de Pompeu Fabra, els seus germans, i la seva germana gran, que estava casada amb un senyor que es deia Galí, que també vivien a la mateixa casa. I aquest senyor, el cunyat, ara en parlarem perquè és important, era una mica el conseller com a intel·lectual de la família. Era una persona que era llicenciat en lletres i llavors havien anat a passar aquests senyors, el Galí, el cunyat de Fabra, amb la germana de Fabra, tenien fills, eren a Camprodon, i Fabra els fa una carta. No? I en aquest moment ell comença escrivint en castellà, això ja ho sabeu o no? Dic per si algú sap aquesta història, no? Que és una història que s'ha explicat molt, que ell comença escrivint en castellà, diu, queridos sobrinos, perquè és clar, és la llengua que coneix com a llengua escrita. I però troba que allò no llisca, no? I llavors diu, no, he de posar estimats nebots, no? Però és clar, quin és el problema? Com s'escriu estimats nebots? Potser ara ho sabem tots, això. Però si mai no t'han ensenyat ni has llegit res en català, estimats, per començar, aquest estimats primer, és una E? O és una A? Em diu, home, és una E. Molt bé, ho sabem. Ara hem llegit tots. Hem anat a cursos de català, etc. Nebots, com va això? Amb B alta, amb B baixa, amb D final, amb T final? És un problema. I ell li demana al seu pare si tenia alguna... si podia ajudar. I el seu pare, que tampoc no sabia escriure en català, es veu que va trobar una gramàtica per algun racó de la casa, que tampoc no devien tenir gaire llibres perquè era una família... van trobar una gramàtica catalana i Fabra, doncs, va veure el cel, la comença a llegir i de cop troba que no funciona, que aquella gramàtica no l'ajuda, no el convenç prou. Troba que diu coses contradictòries i que no és una gramàtica bona. I llavors, això que diré ara és una mica, potser una mica de novel·la, però ja ens convé una mica, no? De mitificar una mica els nostres personatges. Què diu la història? La història diu que ell, davant de la incompetència que va veure reflectida en aquella gramàtica, doncs va decidir que ell escriuria la gramàtica del català. A veure, estem parlant d'un noi de 15 anys, d'un noi que no havia anat mai a classes de català. Per tant, no sé fins a quin punt en tot això els historiadors de després hi han posat una mica de literatura, que diem, no? Però bé, ens ha arribat així, que ell va dir, jo I a més, hi ha una altra cosa important. Ell va veure que aquella gramàtica descrivia un català que a ell li semblava com una cosa com antiga. I ell diu, no, s'ha de descriure el català d'ara. El català, llavors jo faré aquesta gramàtica. Era un noi que, intel·ligent, era un noi que li agradaven els idiomes. Sabia. Llavors diu, he de fer una gramàtica catalana com les gramàtiques del francès o de l'anglès que jo conec. No una gramàtica que em parli de no sap, i escriu aquesta gramàtica. Aquesta gramàtica, bueno, ara en parlaré, no la coneixem, però l'escriu. Molt bé. Aquí s'acaba aquesta primera part de la història. Ell, una de 15 anys, 16 anys, era un noi estudiós, bon estudiant. Ara us ensenyaré la... Bueno, si ja ho he explicat, no? Troba per cas una gramàtica, se la llegeix, però descobreix que és molt deficient i decideix escriure una. Això no es veurà gaire bé, però m'heu de creure. Això és l'expedient de batxillerat de Fabra. És una còpia. Fixeu-vos que hi ha les assignatures i les notes. Si començo per dalt, la primera hi diu sobresaliente. La segona, sobresaliente. Sobresaliente. Notable. Notable. Sobresaliente. Sobresaliente. Notable. És a dir, que era un bon estudiant, no? Era una persona intel·ligent, no? Era una persona... Llavors, arriba el moment de poder anar a la universitat, que no hi anava tothom en aquell moment, o, bueno, ara tampoc, però arriba molta més gent que abans, no? I a ell li hauria agradat estudiar. Ell continuava amb aquesta dèria, diguéssim, de la gramàtica, i a ell li hauria agradat estudiar alguna cosa relacionada amb això que ell se sentia, doncs, capacitat, no? Però què va passar? Va passar el que passava normalment llavors, i que potser ara també passa una mica, no? Que era que la família, sobretot si una família de classe mitjana, què et deia? O què els deien els pares i les mares i els tiets i les àvies? No, pots estudiar. No, estudia. Però estudia una carrera de profit, no? Què es deia això? Segur que ho heu sentit, això, tots. Estudia una carrera de profit. Què són les carreres de profit? Doncs metge, arquitecte, enginyer, advocat, no? Però filosofia i lletres, per exemple, això no. I llavors, bé, ell era un bon noi i l'any 1886 ingressa a l'Escola d'Enginyers un cop aprovats els cursos preparatoris de ciències. No? Hi ha una biògrafa de Fabra, que és la Mila Segarra, que escriu això. I diu, seguint les indicacions de Galí, n'he parlat abans, aquest cunyat, la família Fabra va decidir que el jove Pompeu estudiaria per enginyer. Fixeu-vos en això, que ho trobo molt bonic com a reflex d'una època. La família Fabra va decidir que el jove... És a dir, això ara, penseu en els vostres fills o nets, o no, que ara tothom fa el que li dona la gana, cosa que està molt bé, està molt bé. Per sort! Doncs bé, ell no es veia enginyer de cap de les maneres, però com que tampoc no imaginava que pogués treure profit d'allò que entreveia com la seva vocació, la gramàtica, i volia complaure el seu pare, no s'hi va anar. I es va posar a estudiar enginyeria industrial a la Universitat de Barcelona. I com que era una persona intel·ligent, doncs va anar aprovant els cursos. Llavors aquí arriba un primer moment, un segon moment important de la vida de Fabra. El primer és aquesta descoberta de la vocació, de la seva vocació com a gramàtic als 15 anys, no? Però que no es concreta de moment. Aquest seria el primer punt important. El segon, quan arriba a la universitat, què passa? Que coneix una sèrie de joves que estaven compromesos amb el que era l'incipient, diríem, catalanisme del moment, i que li fan conèixer què és la Renaixença, que ell no ho sabia, perquè fixeu-vos que en aquell moment, és a dir, estem ja als 80, 90, la Renaixença, que és aquest moviment de recuperació de la literatura, ja existia. És a dir, Verdaguer ja havia publicat l'Atlàntida, ja havia publicat el Canigó, però Fabra no ho sabia, perquè no venia d'una família que tingués contacte amb aquests... Però, en el moment d'entrar en contacte amb aquests altres joves, alguns que després serien molt coneguts, com Puig i Cadafalch, per exemple, no? que tots el coneixem, doncs ells com si li fan conèixer aquesta realitat i alhora l'integren, són un grup de joves molt, molt, molt inquiets, amb ganes de renovar la cultura catalana del moment. I són els joves que s'aglutinen al voltant d'una revista que segur que per una raó o per una altra a tots ens sona, que es deia L'Avenç. L'Avenç, que té el mateix nom d'una revista que ara se n'ha parlat molt perquè és una revista de cultura, està a punt de tancar, després segur que us sona si ha sortit molt a la tele, doncs no tenen res a veure, però bueno, no és la continuïtat una de l'altra, però L'Avenç. L'Avenç és una revista modernista. Us ensenyo aquí la capçalera. Aquí diu literari, artístic, científic, no? I ells, aquest grup de joves, integren Fabra en el blog, descobreixen que ell havia fet, no?, una gramàtica, i com que aquest grup de joves volien renovar la cultura catalana, diuen, també hem de renovar la llengua catalana, sobretot la llengua catalana que s'escriu. Hem de fer una llengua catalana més funcional, més moderna. I, doncs, troben en Pompeu Fabra la persona adequada. Diuen, va, tu faràs la gramàtica. Llavors, aquesta gent, la majoria dels quals, perdó, sí que eren de classe alta i tenien calés, aquesta revista funden una editorial i li publiquen aquesta gramàtica que havia fet als 15 anys. A veure, jo penso que no era la gramàtica que... Sempre s'ha dit que era la gramàtica que havia fet als 15 anys. Jo estic convençut que no era ben bé la gramàtica als 15 anys, perquè segur que la va retocar una mica, no? Imagineu-vos que escriviu una gramàtica als 15 anys i quan en teniu 22 us diuen, us la publico, què faríeu? No, revisar-la, dir, un moment, no? Bé, doncs això. Bé, aquí tenim un dibuix de Fabra d'aquesta època, de l'època dels anys 90, de l'època de l'Avenç, de l'època del modernisme, d'aquesta època d'integració en aquest nucli de joves que trepitgen fort, joves que s'ho creuen, joves que volen renovar la cultura, no? Entre els quals hi ha, com he dit, Puig i Cadafalch, hi ha Joaquim Casas Carbó, que potser no el coneixeu, però sí que us sonarà el seu cosí, que era Ramon Casas, que és aquest pintor famós. És a dir, eren gent i aquest dibuix és de Ramon Casas, l'autor és Ramon Casas. Bé, una mica per sintetitzar, no? Què fan aquesta gent? Bueno, què fa Fabra en aquest ambient nou? Coneix el moviment de la Renaixença, tots fan una campanya per la modernització i la racionalització de l'ortografia catalana i publiquen la seva primera gramàtica. Jo us volia posar una foto de la portada, però quan he estat repassant abans de venir me n'he adonat que no era la portada que tocava. Per tant, aquesta... és una gramàtica de Fabra, però no és la primera. Bé, en aquest moment ell decideix, empès per tot aquest ambient, continuar amb aquestes idees que havia tingut de jovenet de dir, jo vull fer. O sigui, ell publica aquesta gramàtica, he dit, però és una gramàtica de jove, no? I jo vull fer en sintonia amb aquests plantejaments d'aconseguir una llengua escrita, moderna, irracional i funcional, jo vull fer aquesta gramàtica. I jo crec que ell es va sentir com a cridat. Potser avui dia sona una mica així, no sé com, però crec que ho podem dir, com a cridat, jo vull fer aquesta gramàtica. Vull fer aquesta gramàtica i vull fer aquesta ortografia, que sigui aquesta ortografia que Catalunya necessita, que vol dir moderna, que vol dir funcional, que vol dir que mira el futur. Però, què passava? Dues coses, o tres. Una, que ell era enginyer i havia acabat la carrera. Era, per tant, no era lingüista, no era gramàtic, no havia estudiat gramàtica. Aquesta era una cosa que passava. I l'altra és que, esclar, si ets enginyer, ets d'una classe mitjana i la teva família està esperant que acabis la carrera per contribuir a les despeses familiars, doncs a veure què passa aquí, no? Vull dir que això tenia, no era una cosa... Ell com ho va resoldre això d'una manera, no sé com ho diria, mig-mig. Primer, ell va rebutjar, que jo suposo que això a la família els devia fer patir, perquè ell va rebutjar algunes feines d'enginyer que li van oferir. Per què? Perquè, per exemple, li van oferir una feina a unes mines a Albacete. Clar, ell devia pensar, jo, Albacete, no hi vaig. Per què? Perquè ell volia escriure la gramàtica catalana i volia formar-se. Això és molt important, que és el següent punt. Ell decideix... Què és la lingüística romànica? Algú m'ho pot dir, això? Segur que sí. Segur que aquí hi ha gent que ho sap. Seria com si diguéssim la ciència lingüística del moment. Llavors ell diu, per escriure una gramàtica catalana bona he de conèixer la feina de gramàtic. I la feina de gramàtic només l'aconseguiré si em formo, si m'instrueixo com a filòleg, si estudio lingüística romànica. Però ja m'ha passat l'etapa d'estudiar. Llavors, ell arriba com una mena d'entente cordial, que es diu, no? És a dir, d'una banda, què fa? Decideix treballar fent classes particulars o mig particulars de matemàtiques i de física. Munten acadèmies per Barcelona amb el Puig i Cadafalch, que ja n'he parlat abans, i amb això, jo suposo que amb això devia calmar la família una mica, és a dir, devia portar coses a diners a la família. Esclar, segurament no guanyava com guanyaria fent d'enginyer, però això li permetia tenir temps per estudiar. Jo crec que ell devia pensar, bé, de moment vaig fer això, em guanyo la vida, la família no es pot queixar, però tinc temps per estudiar. I aquests 10 anys, diríem, que van del... l'última dècada del segle XIX, ell ja és enginyer, es dedica bàsicament a això, a què es dedica? A formar-se com a lingüista, a treballar, però per guanyar-se el pa, ja està, però treballar tan, ara diré, tan poc com podia, no ho sé, tampoc si aquesta seria l'expressió, tampoc no ho sabem, no? I comença a publicar articles sobre el català en revistes científiques de l'Europa del moment. Això és una cosa molt, molt, molt sorprenent, perquè ell no vivia en el món acadèmic. Això és només una petita mostra. És, aquí tampoc no és important que retingueu els títols ni res. Això només ho poso perquè vegeu quina mena de treballs publicava. Bé, Etude de Phonologie Catalane en una revista francesa. Bé, el segon sí que és un treball en català i després són més treballs publicats en aquesta mateixa revista francesa. Ara em direu, bueno, però això què té a veure amb la gramàtica catalana, tal com l'entenem normalment quan anem a una classe de català? D'una manera directa, poc, però són els fonaments. Ell, diguéssim, amb això el que fa Fabra és demostrar als catalans i al món que ell és una persona preparada científicament com a lingüista, encara que no hagi estudiat lingüística ni filologia a la carrera. Es va guanyant, per tant, prestigi dins del que serien els cercles culturals de Barcelona. Encara no fa-ho, fixeu-vos, això no són propostes concretes, tal com ho entenem nosaltres quan ens diuen l'ortografia catalana. Això s'ha de fer en B alta o en B baixa, no? O el canvi i caiguda de preposicions, no sé com, bé, tot això i ve després. Ell de moment això no ho fa. Ell el que fa és dir, formar-se, insisteixo, i demostrar a la Barcelona del moment, a la Catalunya del moment, que ell és una persona preparada per fer aquest projecte, que és el seu projecte. No? Un moment, deixeu-me mirar com vaig de temps, perquè... Què durarà això? Tres quarts o una hora? O què? No. Bé, porto mitja hora. Bueno, faig una mica de parada. Algú vol fer cap pregunta? Es pot preguntar, sense problemes. O preguntar o dir... No? Però al final, no. Vull dir, es va seguint el que explico? Bé, i això? Bé, llavors, què passa? Que com que passen els anys, la gent es va fent gran, no? I el senyor Fabra, doncs, té 29, té 25 anys, 26, 27, 28, 29, 30... Sí, ja hi arriba ell també, però primer passa per aquí. I què passa quan ets un noi intel·ligent, treballador, bon xicot, en una família tradicional, fa un segle i mig, que si no et cases malament, no? A més, son pare va morir abans que ell acabés la carrera. És allò que es deia abans, no sé si encara suposo que ho heu sentit, allò que es deia, seràs un conco, no? Jo quan vaig dir això, no? Seràs un conco, que era una cosa molt mal vista, no? Un home, això, solter. I llavors jo crec que la família devia patir una mica, no? Aquest molt bé, es dedica a... Sí, que fa classes, però fer classes també tampoc no és que... Sobretot fer classes amb... Una cosa és fer, guanyar una plaça de professor a l'ensenyament públic, per exemple, no? Però ell no feia això, ell feia... Treballava amb acadèmies d'aquestes una mica com podríem dir de passo que t'emboli, diguéssim, no? Que eren acadèmies per preparar, van passant els anys... I jo penso que ell devia dir que s'ha de fer un cop de cap, no? Aquí ja va... A part, hi ha una cosa que coneixem poc, sembla que li agradava molt la vida a concerts, al Wagner, que també s'ho passava bé, diguéssim, no? Però, esclar, arriba un moment que dius aquí això toca, no? Llavors, ell el mateix any, l'any 1902, es casa i busca una feina estable. Quina feina troba? Algú li diu, mira, a Bilbao, fixeu-vos, a l'altra punta de l'estat, acaben de... Volen crear, bueno, no sé si la volien crear o ja estava creada, però sí, de poc, una escola d'enginyers. I estan buscant professors. Llavors, ell fa oposicions a l'escola d'enginyers de Bilbao. I guanya una plaça de professor de química. De química, perquè ell era enginyer. Ell, bueno, no ho he dit abans, potser, ell era enginyer dins de l'enginyeria. En aquell moment, quan ell va estudiar a Barcelona, només hi havia dues especialitats, química i industrial. I ell va agafar la química, no per res, sinó perquè li va semblar que podia evitar més fàcilment anar a treballar en una fàbrica. O sigui, industrial, ell no volia embrutar-se i això, no? Vull dir que... No sé si hi ha cap enginyer, hi ha enginyers aquí o algun que... Bé. On era ara jo? Sí, el... Ah, sí, se'n va a Bilbao. L'any 2. S'hi va passar 10 anys a Bilbao. Déu-n'hi-do, 10 anys. Durant aquests 10 anys, ell continua estudiant. És a dir, ell fa les seves classes, atén la família, llavors va tenir 3 filles, i continua estudiant. Jo diria que, no ho sé, com esperant el seu moment. Això ho diem ara, en aquell moment no sé si ell esperava res. Però sí que passa una cosa, que és que durant aquests anys, a Barcelona, diguem-ne, la efervescència catalanista va pujant, va progressar, no? I, per exemple, per dir algunes fites, l'any 1906, es fa el primer congrés internacional de la llengua catalana. Ell era a Bilbao, però bé, ell ve de Bilbao per participar-hi, no? Però, esclar, és com si diguéssim, imagineu-vos que esteu veieu que en un lloc, en una ciutat, passen coses que us interessen molt i vosaltres sou a l'altra punta del món. Això és, no? Vull dir, què passa aquí, no? Després, l'any 7, Prat de la Riba és president per la Lliga de la Diputació de Barcelona, i Prat de la Riba té aquest programa del catalanisme més integral, no? Un catalanisme conservador, però... I el 1907 funda l'Institut d'Estudis Catalans, Prat de la Riba, per potenciar la ciència en català, no? Tot això, Fabra ho viu des de Bilbao, no? I es conserven cartes que escriu amics seus d'aquí, de Barcelona, que, bueno, d'aquí, d'allà, que els diu, no podríeu trobar una manera... perquè ja pogués tornar a Barcelona, no? Una manera, clar, tenint en compte que soc pare de família, tinc 3 filles, etcètera, etcètera, no? Llavors tenim la feliç conjunció, que es diu, Prat de la Riba volia, entre els objectius que tenia, hi havia aquest objectiu de també d'establir un model de llengua formal, codificat, modern. Bé, hi ha una cosa, espereu, és que tenia aquí una diapositiva per mi, que és molt, crec que és molt, que l'he fet pensar una mica. No, això és una foto del Congrés de la Llengua, de la inauguració. Aquí hi ha una foto de Fabra de l'època del Congrés, és a dir, ell va venir de Bilbao, però ara m'interessava molt ensenyar-vos aquesta diapositiva, perquè per mi seria com una mica el missatge central de la meva xerrada. Però sí que us tapo, no, aquí? És a dir, què passa en aquests primers anys del segle XX? D'una banda tenim això que diem l'ascens del catalanisme polític, i això va lligat, en relació amb el que ens ocupa aquí, a dues coses, no? A la voluntat d'obtenir una llengua per a tots els usos d'una societat moderna, és a dir, el català no ha de servir només per parlar a casa, que era el que, sinó que ha de servir per fer ciència, per debats polítics, per fer alta literatura, per manuals d'instrucció, ha de servir per tot. Que aquesta és una idea que ara ens pot semblar com molt natural de defensar, no? Però que no és una idea que hagi existit sempre i en tot lloc, no? I la segona, una llengua per a totes les classes socials. Què vol dir això? Que el català no ha de ser el patrimoni d'uns quants savis, no? D'uns erudits, que fan reunions, que editen revistes erudites, sinó per tothom. Per l'aprenent de soldador també ha de saber escriure i escriure en català per fer les seves factures, pel que sigui. És a dir, una llengua per tothom. Una llengua per tothom i una llengua per tots els usos. Això és, i tot això és conseqüència d'aquest ascens del catalanisme polític del moment. No? Qui capitalitza això? Doncs Prat de la Riba, que llavors és el president de la Diputació de Barcelona, que és el líder del catalanisme conservador, però que és el catalanisme que en aquell moment té poder. I llavors, quan dic la feliç conjunció, és que algú, o sigui, Prat de la Riba deia, bueno, aquí hem de fer alguna cosa, no? per aconseguir això. I algú li diu, tu el que has de fer, Enric, el que has de fer és fer venir el Fabra, que és allà a Bilbao, podrint-se, pobre home, i li encarregues que et faci aquesta codificació, aquesta ortografia, que tu veus que Catalunya necessita. I això és el que va passar, així de senzill. No? I això que Prat de la Riba, ell sabia que Fabra, ell el coneixia, que Fabra era, no era de la Lliga. Fabra era més aviat era d'esquerres, dels partits més que llavors no tenien gaire presència, però bé, Prat de la Riba sap passar per damunt d'això i dir aquesta persona és la que m'interessa, i alhora Fabra també. O sigui, Fabra no diu, bueno, m'estan fitxant els de dretes, doncs no hi vull, no? No hi vull anar, no. O sigui, aquesta conjunció de fem un projecte de país perquè hi ha una part d'aquest projecte que compartim tots. Després hi ha una part que no, però hi ha una part que compartim tots. I llavors, el senyor Prat de la Riba crea una càtedra de català expressament per Fabra. Una càtedra estranya, perquè és una càtedra que paga la Diputació de Barcelona. O sigui, no és una càtedra a la universitat, és una càtedra que paga la Diputació, era una cosa una mica, diguem-ne, estrambòtica, segons com ens ho mirem, però feta expressament per Fabra. No? I llavors aquí tenim els com les... una mica com va la seqüència. El 1911, Prat de la Riba crea la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. El 12, la càtedra, pensant en Fabra, i el mateix 12 fa venir Fabra cap aquí. Per tant, Fabra retorna de Bilbao a Barcelona. Renuncia a la seva càtedra, que a veure, això podia... Jo crec que ho hem de valorar bé, perquè ell era funcionari de l'Escola d'Enginyers, i això no deixava de ser un nomenament by the face, que es diu ara, d'un polític, que de la mateixa manera que venia podia marxar. Ja ho sabem, tots els polítics com va, no? Vull dir que ell, i ve aquí, es trasllada amb la família. Molt bé. I de fet, després en parlaré, això va, certament va viure etapes difícils. Ara en parlarem. Bé. Resultat d'aquesta vinguda a Pompeu Fabra l'any 12, que en un any es van publicar les famosíssimes normes ortogràfiques. Això és la primera victòria de Pompeu Fabra. Les normes ortogràfiques del català. En un any, no són només de Fabra, o sigui, perquè són de... Almenys l'autor moral és tota la secció filològica i tot l'Institut d'Estudis Catalans, però se sap que bàsicament són obra de Fabra, no? Això genera un consens molt gran de país. És aquesta idea, ja tenim una llengua per aquest projecte de país. Ja tenim un model. Sí que és cert que hi va haver gent, intel·lectuals coneguts, això segur que a tots ho sona, això, no? Que es van oposar les normes, no? Des de Narcís Oller, Pini Soler... És a dir, hi havia com patums d'aquests escriptors molt que no els va agradar, però i que van fer molt de soroll, però eren pocs. Feien molt de soroll, però eren pocs. La majoria de la gent es va sumar al projecte. Entitats, associacions, la premsa... Esclar, fixeu-vos, la premsa. La premsa és que necessitava... Perquè tu eres periodista, avui treballaves al Poble Català, l'endemà treballaves a la Veu de Catalunya i deien, aquí escrivim diferents. Clar, és que era un... Doncs, realment, les normes ortogràfiques representen, o sigui, a part que eren unes normes tècnicament ben fetes, representen aquesta concreció d'aquest consens de tot un poble, en definitiva, a favor d'una llengua i a favor de donar importància a la llengua, que és el que vertebra intel·lectualment un país. Bé, un moment, miro com vaig de temps, que penso que m'estic embrollant molt. Sí. Saltaré coses perquè veig que... Bé, aquí teniu altres coses que van arribar després, la gramàtica, l'any 18, el diccionari, però una cosa que també vull destacar és que mentre passava això, no tot eren flors i violes. És a dir, això és el que passava a Catalunya. Però què passava en els nuclis de poder de l'Espanya del moment? Doncs fixeu-vos, unes declaracions de l'any 15, o sigui, les normes ortogràfiques són del 13. L'any 15, dos anys després, què diu un senyor que era el ministre de Gràcia i Justícia, Manuel de Burgos? Manifiesto yo que a los tribunales de justicia he de forzarlos, he de impulsarlos, he de vigorizarlos en ese pensamiento y en esa resolución de que en España, en lo oficial, no hay más idioma que el idioma castellano. Fixeu-vos quin contrast entre Prat de la Riba, Fabra, tots aquests que estan fent aquí aquest intent i això, no? Que és tan contundent. O encara una altra declaració d'un any més tard del senyor Ginera de los Ríos. Ni en la cooficialidad de la lengua podemos estar de acuerdo. No hay más que una lengua oficial, como no hay más que un escudo, como no hay más que una nación, como no hay más que una bandera. Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do la contundència, no? Podria ser el 2016. Bé, de fet, i ara, perquè veig que vaig una mica malament de temps, passaré... això era la premonició d'una cosa que va passar molt pocs anys després, que és la dictadura de Primo de Rivera. No? Abans deia, Fabra s'havia arriscat acceptant aquesta càtedra. És cert, què va passar a la dictadura de Primo de Rivera? Fabra van desposseir de la càtedra. Per tant, d'un dia per l'altre es va trobar amb una mà al davant i una al darrere. Doncs, bé, com va viure? Doncs fent classes particulars, com podia, etc. No? És a dir, que són uns anys dolents. No? El que passa que bueno, dura poc, dura 7 anys, déu-n'hi-do. Però és veritat que, no dir no de cop, perquè també és un procés progressiu, a començaments dels 30 s'obre un període que és el període que jo diria de màxima plenitud de la vida de Fabra, que és el període de la Segona República. I aquí, si és molt simplificadament, què significa la Segona República? El català, llengua cooficial. És a dir, aquell senyor que deia ni la cooficialidad Doncs bé, no sempre guanyen els mateixos. A vegades guanyen els altres o els uns, ni que siguin victòries que duren poc. Per què duren poc? Fixeu-vos. Jo us dic que aquesta és l'època de plenitud de Fabra. És a dir, Fabra, en aquest moment, a més, guanya una càtedra a la universitat i és una persona que va per tot el país fent xerrades i és una persona que arriba a ser popular com a gramàtic. Això és poc normal. Vull dir, la gent popular són cantants, a vegades polítics, no? Però un gramàtic que sigui popular, que vagi pel carrer i la gent digui tu ets Pompeu Fabra, això... En Pompeu Fabra va passar. A l'època de la República això va passar. Era una persona que... Però bé, no tot van ser flors i violes i, com dic, fins i tot en aquest període, que és el període de màxima plenitud pública i de màxim reconeixement de la feina de Fabra, hi va haver ombres. Per exemple, l'any 34, de fet, 2 anys després de l'Estatut, Teresa, què passa l'any 34? Què passa l'any 1934? Segur que ho sabeu. Que ara quan ho dic direu, ah, sí. Jo tampoc, però... Sí? Molt bé, però clar, d'això no se'n recorda, d'això, no? El famós 6 d'octubre, és a dir, que... per una sèrie de problemes, doncs, Companys proclama la República, perd, i com a conseqüència Companys a la presó. I també qui va anar a la presó? Pompeu Fabra. Què ho explicareu? Per què va anar a la presó? Què havia fet Pompeu Fabra? No va participar en el moviment. Ell era un professor de la universitat que ensenyava català. Si ja veieu que això d'ensenyar català pot ser perillós. Bé, no va anar ben bé la presó. Bueno, va anar a la presó en el sentit conceptual. El van tancar amb un vaixell que es deia Uruguai. Ara us ensenyo aquí una foto que tinc. És, bueno, em surt petita, però... Bueno, no es veu gaire bé, però això és un... Hi va estar un mes, més o menys, amb altra gent, Vull dir que... Al cap d'un mes el van... Hi ha una foto molt bonica, perquè diuen que ell, que Fabra... No... En aquell moment ja tenia 60 anys, vull dir, no era cap criatura, tampoc, eh? Però hi ha una foto que se'l veu a la coberta. És una foto, crec que és bonica, perquè se'l veu molt, amb molta pau, no? Se'l veu un home fumant en pipa, sempre fumava en pipa. Diuen que va aprofitar l'estada al vaixell per fer un dia una conferència a la gent sobre coses de llengua. No ho sé, això és el que s'explica, no? Molt bé. Ell va sortir de la presó del vaixell al cap d'un mes i mig i al cap d'uns mesos li van restituir la càtedra. Però estem ja parlant de l'any 35 i l'any 36, què passa? Doncs el que ja sabem, no? Per tant, els moments de màxima plenitud de Fabra són curts. Són curts. Conseqüència de la guerra de l'any 36, Fabra se'n va a l'exili. L'any començant del 38, se'n va a l'exili on ja ha mort. Encara viurà 10 anys, aproximadament. Bueno, aproximadament no, 10 anys, el 38, i va viure a diversos pobles de la Catalunya francesa. I finalment, el lloc on va viure més anys, que són els últims anys, és a Prada de Conflent. Per això, si aneu a Prada de Conflent, és on està enterrat, hi ha la tomba. No sé si podríeu muntar una cosa bonica de fer, és fer una excursió a Prada. Hi ha una ruta de Pompeu Fabra a Prada de Conflent. Es poden veure el cementiri, la casa on va viure. Jo és una cosa molt, 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 molt bonica. Un any abans de morir, quan volia fer testament, va decidir que el volia fer en català. I, esclar, allò era l'estat francès, és. L'estat espanyol no podia venir. Doncs, on va anar a fer el testament? Andorra. Que Déu-n'hi-do, perquè ell devia tenir... Ell mor amb 80 anys, per tant, en tenia 79 i anar des de... Mira, ara anem amb un cotxe, agafem el cotxe i en 20 minuts som a tot arreu, no? Però vull dir, era amb un autobús, per no sé què... Bé. Acabo. Sí, queden 4 minuts, hem dit una hora. Un parell de coses i acabo. La primera... Quan Fabra era a l'exili, el tribunal, que es deia Tribunal de Responsabilidades, Tribunal de Responsabilidades Civiles, ara no sé exactament si és el nom, però de Barcelona, Tribunal de Barcelona, perquè deia, el van jutjar, li van fer un judici. Ell no hi era, però això es veu que es pot fer, no? Hi ha algú que és aquí, sigui advocat, aquí, suposo, no es va... No? Es fan judici, algú jutja, es fan judicis in absentia, que diuen, no? Ell no hi era, li van fer un judici. I li van fer aquesta condemna, fixeu-vos, una cosa més patètica. Això és la sentència del tribunal. Diu... Fallamos, que debemos declarar la responsabilidad política del inculpado Pompeyo Fabra Gené. Una altra cosa, aquest tribunal era tan barroer que no es va molestar ni a descobrir quin era el segon cognom de Fabra. Fabra no es deia Fabra Gené, es deia Fabra Poc. Pompeyo Fabra Gené, a quien se le imputa la multa de 5.000 pesetas, inhabilitación absoluta perpetua y extrañamiento perpetuo del territorio nacional. Això últim no hauria calgut perquè ja estava extrañado, no? Ja era fora i ja no va tornar mai. No sé. Bé, aquesta és la cara negativa. I la cara positiva final, per acabar. Quin és el llegat principal de Fabra? Ens l'explica un altre personatge molt important del moment, que és Antoni Rovira i Virgili, amb aquest article que publica a l'exili, ple d'esperança, tot i que encara érem en els efectes de l'exili, en una revista que es deia La Humanitat. I us ho llegeixo i amb això acabo, i si voleu fer cap pregunta, la feu. Diu, català, nacional i home de llibertat, lleial i coratjós, que ni s'amaga ni s'exhibeix, que ni s'esvera ni s'engresca, que estima la pàtria lliure i el pensament lliure, que vol una societat justa i rica i culta. Pompeu Fabra, el mestre en gramàtica, és també mestre en ciutadania i la seva victòria és la doble victòria del gramàtic i el patriota, la de la intel·ligència i la dignitat. No trobeu que és preciós això?
Que tenim problema de micros, engeu aquí.
Ah, i què tal passem a la
gent? Molt bona tarda a tothom. Farem... Hola, moltes gràcies. Hi ha una cosa que no heu dit res, que és de les normes de Castelló, que si Fabra va participar o no va participar amb les normes de Castelló. Perquè sé que allà se'ls van ajuntar del món de les lletres de Balears, de València, tot el que eren els països catalans. I sé que d'aquí, clar, perquè amb el vocabulari en aquella època hi havia problemes perquè tothom tenia el seu propi vocabulari.
Sí. La resposta és que no hi va participar directament, però sí que les va acceptar, és a dir, va considerar que era un pas cap a la
confluència de les diferents sensibilitats i dels diferents territoris. És a dir, Fabra tenia la preocupació que la llengua que ell codificava no era una llengua per Catalunya o per Barcelona. Ell tenia aquesta preocupació que fos la llengua per tots els territoris on es parlava català. I per tant també València. Llavors, el País Valencià. I què són les normes de Castelló? Són una acceptació de la normativa de Fabra amb la incorporació d'algunes variants pròpies del País Valencià. Però això no és dolent. És a dir, que dins de l'estàndard, dins de la llengua, hi hagi petites variacions, això no és cap problema, no és cap defecte, no? Llavors, els promotors de les normes de Castelló són fabrians, són gent que segueixen Fabra. Sí, és i aconsegueixen que signin les normes de Castelló, o sigui, a veure com ho diria ara. Probablement hi havia intel·lectuals al País Valencià que mai haurien signat la perquè eren una mica repetanis, mai haurien signat la gramàtica de Fabra, mai haurien dit, però a través de les normes de Castelló sí que ho van fer. O sigui, els van convèncer i els van dir, home, això és una cosa nostra, no sé, i els ho van fer. És a dir, que és una operació, diguéssim, lingüística, cultural i política molt important, les normes de Castelló. Però dir, ell, diguéssim, directament no hi va hi va influir, però no hi va participar. No sé si amb això...
Hola, bon vespre. Tal com has dit, en Pompeu va viure la segona part de la Renaixença, més o menys, no?
Sí.
Val. Tu veus la més mínima possibilitat de l'aparició d'una segona Renaixença per remuntar l'obra, per remuntar el català i l'obra d'en Pompeu? Perquè ho tenim bastant cardadot, eh?
Ui. No sé què dir. No sé què dir que no sapigueu vosaltres, segurament. És a dir, les circumstàncies han canviat molt. Sobretot per mi hi ha una cosa, i jo no ho dic amb voluntat de desanimar, però penso que és així. És a dir, evidentment el franquisme va fer molt de mal. Perquè, a part de l'acció directa, durant el franquisme hi ha una arribada molt gran de gent que no és de llengua catalana, els que van anar per a pobles van aprendre el català, però els que van anar per a la ciutat, que és clar, canvia la sistema en un món on van anar les ciutats, no perquè no hi havia aparell estructural en català. I això després, amb la transició, què passa quan mor Franco? Que, jo crec, hi ha un moviment de recuperar tot això que havíem començat que il·lusiona molt, almenys una part important de la població, però que després, per la raó que sigui, pels polítics, perquè, a veure, perquè Espanya, aquesta Espanya, no tota Espanya, però aquesta Espanya que pot més, és molt repetània i tampoc no ha fet una aposta clara pel plurilingüisme a l'Estat, això ho sabem, no? Per tant, què vol dir? Que tot això, efectivament, la situació és... Clar, tu em diràs, tot això és el que jo ja sé. Tu ara digue'm si es pot... No ho sé. Jo el que veig és que hi ha molts elements, si tu mires les coses, que ens fan ser, veure les coses negativament, no? Tots tenim... fills o nets, que a vegades diem, com pot ser que parlin aquest català, que ja no és ni català, que no, això, que mig parlen en castellà, mig en anglès, que no... I, sí, però no ho sabem, a vegades hi ha... Jo, també hi ha gent jove que escriu molt bé, gent jove molt compromesa, no sé, no sé què dir. M'agradaria que m'agradaria, però no sé què més. A veure, en un primer període de l'escola va jugar un paper molt important. Això tampoc no ho podríem... No ho podem no valorar. Si l'escola integra molt i fa que tothom arribi... És a dir, que tothom aprengui català. El que passa és que, i entrem, aquí entrem en un terreny que és més polític. Que no és, jo crec que hi ha un moment, sobretot a partir de l'any 2000, des dels primers 20 anys, jo crec que són anys relativament plàcids en relació amb aquest, diem, normalització lingüística. Les coses van progressant. Els mestres es creuen el seu paper i fins i tot molts mestres que no són de parla originalment catalana aprenen el català i són els principals impulsors. O sigui, hi ha una de la catalanització. Això és així durant molt de temps. Què ha passat des dels anys 20 cap aquí? Jo crec que han passat, primer, que el paper de l'escola ha baixat, o sigui, no en relació amb el català, en relació amb tot, però també amb el català. És a dir, el paper que fa l'escola en la conformació del que és la cultura d'un nano o d'una nena, no té tanta força ara com fa 20 o 30 anys. No? I en canvi tenen més força, doncs, no sé, el Twitter, altres coses. No? Després també què ha passat? Que per part del govern central espanyol, a veure, són molt beligerants, tots com siguin. No? I per tant han posat pals a les rodes sempre que han pogut. No? I per tant... Esclar, bueno, i no cal que expliqui res perquè surt a la premsa cada 15 dies, no? Que si el 25%, que si no sé què. I després hi ha una cosa que jo penso que també ha passat, que potser hi ha hagut una certa ingenuïtat o no, o desinterès, però jo crec que els rectors polítics del catalanisme d'aquests últims 20 anys tampoc n'han acabat d'estar a l'altura que tocava. Sobretot en relació amb la llengua. I potser podien dir grans coses, però amb això... Perquè hi ha coses que passen ara, però que fa 20 anys que se sabia que passaven. No? I jo crec que amb això sovint no s'han acabat de creure que el català podia ser la llengua nacional de Catalunya. I perquè el català sigui la llengua nacional de Catalunya, la primera cosa que has de fer és creure-t'ho. Si no t'ho creus, tu, que ets el que ho impulses, malament. Ja convenceràs el que acaba d'arribar, però primer t'ho has de creure tu. I jo penso que això no ha passat. No ha passat prou. Per tant, quin paper té l'escola? Ara mateix què ha passat? Doncs que potser tot aquest cert idealisme, aquesta certa voluntat, també entre el col·lectiu de mestres, de la idea d'escola com a instrument de catalanització, com a instrument de catalanització, no en bon sentit doctrinal ni res, sinó simplement d'aprendre el català, d'adaptar-se a la cultura. Jo crec que això ara està una mica menys present, no sé com dir-ho, no? I una última cosa, que això de basta més es diu poc, però això no té a veure amb l'escola. Quan parlem de la llengua a Catalunya, parlem molt d'aquestes onades migratòries dels anys 60 i 70, etc. No? Però una cosa que es diu molt menys és que des de l'any 2000 aproximadament, no sé si el 2000 o el 2010, és que ara ho van dir fa poc, però no tinc, però... crec que és de l'any 2000 a l'any 2021, 20 anys, Catalunya augmenta amb 1,5 milió d'habitants, que són gent que venen de fora. I... Que, a veure, això no és ni dolent ni bo, eh? Vull dir, no. Però no té l'estructura per, crec jo, per assimilar aquesta gent que ve. Ja no són gent que vinguin de Múrcia ni d'Andalusia, són gent que venen d'Argentina, de Romania, de Rússia, del Marroc. Les competències en migració són del govern central. Tu per demanar permís de treball i per demanar la nacionalitat espanyola et fan fer un examen d'espanyol. Després diuen que els catalans som nacionalistes i som uns intransigents. No som res. Som la cosa més tova del món. Si tu vols el permís de residència i et fan fer un examen d'espanyol. Examen de nacionalitat, es diu així. Suposo que alguns de vosaltres ho sabeu, això. Doncs, esclar, el govern català té molt poc poder. I tot i així, jo crec que es fan moltes coses i als centres de normalització lingüística hi ha molta gent, i déu-n'hi-do les històries que coneixem d'integració. Però tenim pocs instruments, és veritat. Tenim poc poder. Tenim poc poder. Penso, vull dir, jo no deixem...
Alguna altra consulta? Doncs donarem per acabada la conferència d'aquesta tarda.